Els dimarts, cada 15 dies, a les línies addicionals, ens agrada fer una trucadeta als Estats Units i dir allò de Diana Negra a Washington. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta vegada, Diana, parlarem d'ensenyament i en concret d'escoles de música, oi que sí?
Sí, sí, parlarem d'escoles de música als Estats Units perquè n'hi ha moltes. Escolta, escoles de música per professionals de música i n'hi ha més de 900 i tenen un gran prestigi, a més que també són de moltes varietats. Parlarem principalment de les de música clàssica, però naturalment també n'hi ha d'altres.
Uh-huh. Estem parlant d'escoles de nivell universitari?
Sí, sí, perquè hi ha naturalment les acadèmies on la gent va per aprendre a tocar algun instrument, i sovint són nens, o per gent que té aficions musicals. Però estan també les que fan part, i aquestes parlarem, d'alguna universitat, i donen doctorats en música, per exemple, o les que només són universitats musicals o conservatoris, on la gent no només prepara una carrera musical, sinó que surten aquests títols de licenciatura o doctorats en música, que serveixen, naturalment, per ensenyar i permeten guanyar-se la vida en una professió on només una part molt petita d'aquesta gent pot viure dels seus concerts.
El fet d'estudiar la música a la universitat crec que està força estès. Hi ha més tradició d'estudiar-la en aquests centres dels Estats Units que no pas aquí a Catalunya.
Sí, sí, això és una tradició molt llarga. Mira, per exemple, la Universitat Musical de Chicago existeix des de l'any 1867 i es va obrir només que 40 anys després d'haver-se establert oficialment com una ciutat. I avui té 900 estudiants i amb això és una de les més grans del país. Normalment són bastant més petites. El Conservatori Peabody de Baltimore, per exemple, que porta el nom del filàntrop que el va obrir, que era el senyor George Peabody, l'any 1857, va ser la primera acadèmia musical que hi va haver. Però al cap dels anys va decidir afiliar-se a alguna universitat i avui és part de la Universitat Johns Hopkins, que és un dels centres universitaris de més prestigi de tot el país. Està a la llista de les 10 millors universitats. I malgrat que la seva central és a Baltimore, té filials en altres llocs, com per exemple aquí a Washington, on el que hi ha no són cursos de música, sinó de política, que és una cosa fàcil de comprendre en una ciutat com aquesta.
Clar, i són cursos bastant diferents, eh?
Evidentment.
La tradició dels conservatoris a Europa data d'una mica abans d'això que ens deies, però segurament també el moment de màxima esplendor va ser durant el segle XIX. Quina mena d'ensenyaments musicals s'hi fan en aquests centres?
I això és molt diferent segons els centres, tant pel tipus de música com, naturalment, el tipus d'ensenyament. Per exemple, si agafem el Peabody, ofereix la possibilitat de fer cursos de ciències o de lletres al mateix temps que de música. I això dona als estudiants la possibilitat de decidir més endavant si es volen dedicar de veritat a una carrera musical o volen una altra professió. N'hi ha que ensenyen només alguns tipus de música, com el Peabody, que es concentra en clàssica, però cada vegada més el que fan només clàssica també fan jazz i preparen naturalment per tot tipus d'instruments. I altres tenen un abast més gran o només donen, per exemple, classes de música. És un camp molt ample i ja podrem parlar altres vegades perquè de veritat és molt interessant, està molt estès, tenen teatres dins, ja en parlarem. Però, per exemple, l'autor de la biografia de Granados, Walter Clark, que vam tenir en aquest programa, aquí tu i jo, va escriure aquest llibre, és professor de guitarra en una universitat de Califòrnia i li van donar pràcticament un any sabàtic perquè pogués escriure.
Continuem parlant amb la Diana Negra avui de les escoles musicals dels Estats Units. Fins ara hem parlat sobretot del Peabody, que és el que tens més a prop, Diana, però si parlem d'escoles de música als Estats Units, segurament que la primera que els hi vindrà a la ment a molts dels nostres oients és la de la Juilliard School de Nova York.
Sí, naturalment és la més coneguda, tot i que no és ni la més vella ni la més gran. El que passa que la Júlia s'ha beneficiat de la seva situació geogràfica perquè és a Nova York, i aquesta és una ciutat que atreu gent de tot el país i de tot el món. Té molts estudiants internacionals. I, a més, és una ciutat que des de fa molt temps té gent amb molts diners que han anat ajudant i que avui també segueixen donant financiació per mantenir i per seguir desenvolupant l'escola.
Vols dir que és una escola on la gent estudia gràcies sobretot a beques? Vols dir això?
No. Mira, hi ha molta gent amb beques a la Juilliard i a totes les universitats nord-americanes. Aproximadament la tercera part de la gent estudia amb beques totals o parcials, però els estudiants han de pagar moltíssim per una carrera que molt sovint no els hi donarà gaires diners. Només la matrícula cada any costa 21.000 euros. I a més ve el preu de la residència, que la més barata és dins de la universitat, però aquesta ja val 8.000 euros més. I això no és prou, malgrat aquests 29.000 euros que cada estudiant paga cada any, no és prou per compensar totes les despeses que té la institució. Així que l'escola té un programa molt actiu per recollir diners i ara té com a objectiu un programa nou que vol aconseguir 230 milions d'euros.
A veure, has dit 21.000 euros de matrícula, que això vol dir que les assignatures van a part.
No, les assignatures fan part de la matrícula. Tenen algunes petites despeses addicionals, però bàsicament això és tot.
Bé, en total estaríem parlant entre la matrícula i assignatures i l'allotjament 30.000 euros, o el que és el mateix uns 5 milions de les antigues pessetes només per allotjar-se i, vaja, només fer els estudis, que segur que són molt, molt interessants i de gran nivell, però, vaja, són 5 milions de les antigues pessetes.
Sí, perquè pràcticament qualsevol universitat bona als Estats Units se'n va per aquests 30.000 euros, i algunes hi són locals i ets resident de l'Estat i tenen una subvenció de l'Estat, són més barates, però aquestes escoles de prestigi, 30.000 euros és uns diners... acaben molts d'aquests estudiants amb deutes de 100.000 dòlars.
30.000 euros l'any, eh? Deixem-ho clar, per curs, vaja.
Per curs, sí, és impressionantment car. Ara, això es comprèn també si veus les instal·lacions, els professors i les ofertes que fan. Aquesta universitat només té 595 estudiants que estan repartits entre programes diferents. Hi ha els que fan l'ensenyament bàsic, que dura 4 anys, els que fan els 3 anys dedicats principalment a preparar-los per donar concerts i també els que segueixen un doctorat de música. I tot això repartit només entre 595 estudiants amb molts professors i unes instal·lacions increïbles.
És, doncs, una escola de perfeccionament o també hi ha gent que potser no té encara el nivell i que s'apunta precisament a la Juilliard School per assolir?
Sí, mira, hi ha una escola preuniversitària, això no compta en aquests 595 estudiants, i és per nens des dels 7 anys i dona classes només els dissabtes a nens que han pogut demostrar el seu talent musical i només es concentra en música clàssica. També per altres coses, com per exemple per cantar, això ja cal que tinguin com a mínim 14 anys. I aquesta escola també ensenya per instruments, per direcció d'orquestra, però bàsicament aquest ensenyament més especialitzat és l'escola ja professional i allà pots aprendre música de cambra, compondre, i cada estudiant té un professor particular que s'encarrega del seu desenvolupament.
Continuem encara aquesta xerrada que estem tenint avui dimarts amb la Diana Negra. Una de les característiques de la Juilliard School, Diana, és que els professors que la integren són dels que en diríem mediàtics, mestres de primer nivell i també intèrprets excel·lents.
Sí. Tu a vegades vas a concerts aquí i te trobes que són professors de la Juilliard o d'altres universitats. Són músics reconeguts. El nombre d'estudiants per cada classe és petit i les instal·lacions, com te dic, és que realment són increïbles. Hi ha més de 100 sales per practicar instruments, altres per assajos, Hi ha 35 estudis per classes particulars i 4 llocs com estudis per produir també, i també hi ha per donar concerts. Els estudiants tenen més de 200 pianos que normalment cal canviar molt sovint, generalment cada any els venen en subhasta molt baixos de preu. I després tenen la Alice Tully Hall, que és un auditori famós, amb una gran acústica i un òrgan de 4.192 tubs. Tant estudiants com professionals faran concerts.
4.192 tubs és un òrgan monumental. Fa uns dies comentàvem als nostres oients que Montserrat en tindrà un l'any 2009 amb 4.074, alguns tubs menys, però en aquest cas el de Montserrat serà el més gran de Catalunya. Aquest de Nova York, on estudien els alumnes d'orgue de la Juilliard, en té 4.192, com ens deia la Diana, de ser també un òrgan monumental, no, Diana?
Evidentment, jo no l'he vist, és a dir, però és que ja te'l pots imaginar.
Hem parlat molt de la Juilliard School, però encara no l'hem situada. Sí que ens has dit que era a Nova York, però on?
A la ciutat, i a més a Manhattan, i en un lloc és el centre a més de la música, perquè estan afiliats amb el Lincoln Center, perquè tenen l'Orquestra Juilliard, la Symphony Juilliard i la Societat de Música de Cambra, i això està al costat d'aquest gran teatre del Lincoln Center, i els estudiants a més poden presentar els seus recitals allà mateix, al Paul Recital Hall, que és petit, té només 278 llocs, que s'aprofita també per classes i per assajos.
Potser hi ha algú que ens estigui escoltant que aquest estiu faci un viatge a Nova York per passar-hi alguns dies de vacança. Es pot visitar a l'estiu aquesta escola o està tancada, Diana?
No la tanquen perquè tenen programes especials d'estiu. És a dir, a més de la cosa aquesta preuniversitària, que és per estudiants, per nois, tenen els cursos d'estiu, que també és o bé per estudiants que de vacances volen veure si es volen dedicar a una carrera musical, o simplement gent que li agrada la música i que vol millorar la pràctica d'algun instrument o aprendre simplement, fins i tot classes teòriques de música. Està oberta tot l'any.
Per tant, es pot visitar...
Sí, el que passa que normalment les escoles estan per altres coses, però aquí els hi agrada molt a tots aquests centres que hi hagin visitants, vull dir que no és un problema.
Abans ens parlaves dels auditoris i llocs d'assaig que hi havia en aquesta escola de música de Nova York. Tenen biblioteca també?
Ui, tant. Mira, els estudiants poden anar amb una biblioteca on hi ha 68.000 partitures, 20.000 llibres, 25.000 gravacions entre LPs, CDs, cassets i cintes magnetofòniques. I això, per escoltar-ho, tenen 32 estacions de centre mediàtic. I a més hi ha 1.200 vídeos. Fins i tot hi ha una biblioteca ja diferent per col·leccions especials, que està molt protegida perquè són manuscriptes i edicions molt reduïdes. I algunes d'aquestes instal·lacions les aprofiten també les altres escoles de Juilliard, perquè l'escola de música és l'escola principal i la que va començar, però avui també té unes divisions per drama i també per dansa. I separadament hi ha una universitat de lletres, i tot això és perquè els estudiants tinguin la possibilitat de tenir una educació més general, però totes les altres són més petites i molt menys conegudes que l'escola musical.
Mentre parlem amb la Diana Negra, estem sentint música interpretada per alguns dels conjunts que porten com a nom Juilliard. El quartet Juilliard era el que estem sentint ara de fons. Seguim parlant, doncs, amb la Diana de la Juilliard School de Nova York. Quan neix aquesta escola?
Sí, comparada amb les altres, molt tard. Va començar l'any 1905, quan el que havia estat padrí de Franz Liszt, que es deia Franz Danrosch, va fundar l'Institut d'Arts Musicals seguint el model dels conservatoris europeus i va obrir una escola amb 100 estudiants, però de seguida es va quedar petita.
I aquest nom de Juilliard?
Ve del seu principal benefactor, que va ser ja bastants anys més tard, el 1919, el senyor Augustus Juilliard, que era un filàntrop, va morir i va deixar al seu testament una donació molt gran per educar futurs músics. I al cap d'uns anys això va integrar el Institut d'Arts Musicals, que era el que havia fundat el senyor Danrosch, i ara és l'Institut Juilliard. i fins l'any 2001 només ensenyaven com música clàssica, però després van obrir un institut per estudis de jazz, que aquí als Estats Units diria que és gairebé com un clàssic americà. Entrar-hi, a més, te diré que no és gens de fàcil, perquè els acceptin, els estudiants han de tenir audicions, demostrar que ja saben tocar, que tenen talent i que tenen un desig de dedicar-se a una carrera musical. I el curs és llarg, comença la primera setmana de setembre i acaba a finals de maig, i tenen entre tot l'any una pausa repartida tot l'any de 6 setmanes.
Doncs, Diana, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquest recorregut que ens has fet avui per les escoles de música dels Estats Units, especialment per la Juilliard School de Nova York, i fins d'aquí a 2 setmanes.
Adéu, molt bona tarda.
Sentíem la siciliana, el segon moviment del concert per a violí, piano i quartet de corda d'Ernest Chausson. La versió era a càrrec d'Itzhak Perlman, violí, Jorge Bolet, piano i el quartet Juilliard.